Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2 quarts d'una del migdia. Estava parlant que, a més, ja sabeu, quan aneu a la compra amb 50 euros, ja no condé esto nada, però ja fa temps que no condé, eh? Ja fa temps que amb 50 euros ja no fas el que feies. Ja fa molt de temps de tot això. De fet, si ho mirem, els preus dels aliments, que és el que m'estic fent referència, que és una qüestió d'aquestes bàsiques i capdals, a qualsevol llar, estem parlant de que si mirem els resultats aquest passat mes de febrer, parlem de que han pujat genèricament un 16,6%. Estem parlant que tot això, doncs, a banda de la rebaixa d'impostos que el govern va fer a l'IVA. Clar, aquí entenem que no estava aplicat al peix, no estava aplicat a la carn. Són coses que seria un altre tema per debatre, perquè no s'acaba d'entendre molt bé. Però bé, tot i així, els preus continuen sent els que són. I què passarà? Doncs tot això apunta a que no baixarà. Apunta a que no baixarà. I apunta a que no baixarà perquè el problema no ve de rebaixar l'IVA, que pot ser un d'aquests pagats que es posen per intentar solucionar els temes. Però a vegades la sensibilitat davant de tot això, doncs, s'oblida amb moltíssima facilitat i apreta molt. I apreta molt. Quan has de començar a escollir què pots menjar, què no pots menjar, apreta molt. Apreta moltíssim. I pensem en una cosa. Insisteixo, això no baixarà demà. No baixarà demà passat, perquè que els preus estiguin així, doncs, és una conseqüència de moltes coses que tenim darrere les nostres esquenes. Que, com sempre, els que ens toca aguantar aquestes coses som els ciutadans. És els que ens toca pagar aquestes qüestions i possiblement les errades d'administracions que no ho han sabut veure. No han sabut tenir visió davant de tot això. I és el que hem de demanar a les administracions que ens toquen. És el que hem de demanar, la visió. Visió, primer a casa, a l'hora de fer les coses, i visió, a l'hora de posar mesures davant de coses tan sensibles com aquesta. Preguntem-nos quines mesures es podrien prendre. Sigui com sigui, això continua car. Sigui com sigui, les mesures no han acabat de funcionar. Sigui com sigui, fins que no baixi la matèria primera, anirem malament. Soc el José Miguel Cruz, això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, la xerrada no ha fet una bona notícia. Aquesta reflexió que he fet no era una bona notícia, però és que el temps, si esperem pluja, tampoc esperem unes bones notícies, perquè no plourà. De fet, el que sí pararà serà el vent, i això és una bona notícia de cara als incendis que Calafell estàvem patint. Hi ha altes possibles incendis, molta prudència davant de tot això. El vent pararà, i les temperatures seran molt suaus, molt agradables, molt de l'època. Res més, algunes núvols entre els Maresme i l'Empordà i cap cosa més. La qüestió tranquil·litat, i demà encara millor, més tranquil. Bé, millor en qüestió meteorològica si t'agrada el solet, si t'agrada la pluja, on que es necessita i molt, ni està ni se l'espera. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana a aquestes hores. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora el tenim força estable, poques complicacions, únicament, doncs, per exemple, hem de parlar d'un tram d'obres a la C58 que afecta una mica el trànsit, perquè hi ha un carril tallat des de l'altura de Terrassa, que estona també afecta a l'autopista, tot plegat en sentit sud. I en aquest cas, a la C244, a l'altura de la Pobla de Claramunt, per un vehicle variat, també hi ha un pèl més d'intensitat. El que és volum de trànsit, circulació, doncs, tot plegat, com dèiem, força net, únicament parlarem de la Ronda Litoral, mentre Gran Via, Bon Pastor, sí que va força més lenta en sentit Besòs, i des de Pobla Nou fins al Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bon dia.
Gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què no baixa el preu dels aliments? Per què no baixa el preu dels aliments? Estava pensant ara precisament en totes aquelles entitats que ajuden a les persones que no poden que no poden arribar a fi de mes per menjar. Estava pensant en Càritas, estava pensant en el Banc dels Aliments, estava pensant en aquestes organitzacions, que, clar, per ells també puja els preus dels aliments. I això què significa? Que la despesa és més elevada i que hi ha risc elevadíssim, cada cop més, de no arribar a totes les famílies que ho necessiten. Bé, això és un drama. Això és un drama perquè estem parlant del... I aquí posaré les cometes. Estem parlant del primer món. Estem parlant del primer món, eh? Per què no baixen els preus dels aliments? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, de fet, hi ha una cosa, una qüestió i un projecte, parlant d'això dels preus dels aliments, per intentar una d'aquestes moltes mesures que s'ha fet, una de les que s'ha fet a França, que els súpers, no?, que s'han compromès els súpers, doncs, a posar el preu més baix possible en un cistell de la compra. Això s'està fent a França ja, no?
Sí, ha començat el que s'anomena un trimestre antiinflació, que s'aplicarà fins al mes de juny, aquest mes de març, i què és el que han fet a França? Doncs en aquest cas han deixat als supermercats, als hipermercats, la llibertat per definir els seus propis preus per lluitar contra la inflació. D'elles, per què estan pujant els aliments? Pugem per la inflació, perquè hi ha una disrupció amb tota la cadena d'un increment de costos, ja sigui d'energia, ja sigui en aquest cas de costos de producció, i això significa que cada membre de la cadena puja el preu perquè l'ha de pujar i el consumidor final ja doncs aquest número de l'increment, que tant a França com a Espanya gairebé és similar, és a dir, és en un any, des de la guerra d'Ucrania, des del seu inici, és un increment del 14,5% de la cistella de la compra. Com dèiem, al país veí s'ha creat doncs aquest trimestre antiinflació, que no és un preu únic per a tots comú, com volia el govern francès de Macron, sinó que cada empresa ho farà pel seu compte. També ho lliga amb un cert patriotisme francès, perquè una bandera tricolor identificarà tots els productes rebaixats a cada supermercat de l'hectòmetre, que és França, no? És a dir, des de Foix fins al Pas de Calais, fins a Lille, a la frontera belga. I aquí, en aquest cas, a França, el que no estan tocant és l'IVA. És a dir, són les cadenes de supermercats que estan assumint aquests centenars de milions d'euros perquè no hi hagi un increment de preus per el ciutadà. S'ha de destacar de que hores d'ara això també pot tenir una influència o problema al llarg del dia amb el que serien doncs, les localitats frontereres, en aquest cas a Catalunya, a la Jonquera, perquè pot haver-hi molta diferència de preu entre un supermercat de la Jonquera o Le Pertús amb un doncs, de França.
Bueno, jo suposo que ha de ser difícil, però quan tota Europa té un mateix problema, per què no la Unió Europea no posa normes? Això seria, o posa mesures, perquè és un problema comú a tots. De totes maneres, aquí a Espanya es va aplicar l'IVA, sí. No en tots els productes. Recordem que productes essencials com la carn i el peix estaven exempts no d'aquesta norma, és a dir, que tenia el mateix IVA.
Sí, mira, però... concretament tenim forma. Mira, concretament perquè aquí a Espanya s'ha fet l'aplicació de l'IVA,
sí.
Que és baixar, abans havia un 4% al 0%, doncs d'aquests productes essencials que tu deies, com la pa, la farina panificadora, sí. La llet, el formatge, ous, fruita, llegums, patates i cereals. Es va passar del 10 al 5% en oli i pastes, però continua el 10% en la carn i el peix. Tocar l'IVA de la carn i el peix, consideren els experts que seria la clau perquè hi hagués una rebaixa efectiva amb el preu final, perquè tant com la carn i el peix han triplicat els seus preus i aquí doncs és on la cistella de la compra també puja molt. Però inicialment, o a dia d'avui, l'IVA de la carn i del peix continua al 10%.
Bé, Sergi, parlem del cistell d'antiinflació de França. Per què això no s'està aplicant a Espanya?
Doncs perquè aquí, per exemple, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, diu que considere el govern que els preus aquí ja han tocat sostre. És a dir, el que tu estaves comentant d'aquesta pujada de preus, doncs que ja no pujaran més.
Bé,
això, evidentment, és una previsió de futur. Podem pujar més o no. I aleshores consideren que com que s'ha trocat sostre, no és necessari aplicar més mesures que aquestes aplicades que acabem de comentar, com és l'IVA, que s'ha tocat, això sí, doncs amb alguns productes essencials al 0% i altres encara continua al 10%. Per tant, doncs, és una previsió de futur de que el govern considera que s'ha arribat ja al sostre màxim de preus.
Bé, traslladem totes aquestes preguntes, Sergi, si em permets, al president de Foment Comerç, el senyor Roger Gaspa, que el tenim aquí per xerrar de tot això. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Roger. Primera pregunta, igual és massa genèrica, però per què continuen pujant els preus dels aliments?
Doncs bàsicament perquè encara tota la cadena alimentària està suportant o està treballant amb uns costos, el que hem anomenat des de fa un any, una tempesta perfecta. Van pujar les matèries primeres de forma important, també en el seu moment l'energia, el transport, etcètera, etcètera. I això fa que, a dia d'avui, encara els preus del sector primari i els preus del sector industrial estiguin molt més alts que fa un any. Per posar dades, el sector primari, els preus estan al voltant d'un 38% més alts que fa un any, dades d'aquest mes. El sector de la indústria, els preus estan un 20% de mitjana més alts que fa un any, i el del supermercat, els preus estan un 16,6% més alts que fa un any. Tota la cadena la tenim encara molt tensionada per aquest augment de les matèries primeres que fa un any i mig, que va començar amb molta força.
Clar, hi ha previsió de que rebaixin els preus en els pròxims dies, les properes setmanes o mesos?
Aviam, hi ha una part positiva, que és que els costos en origen, cost elèctric, que són una cadena molt intensiva en ús d'energia, el cost de les matèries primeres i el cost del transport, del gasoil, en origen, en el mercat d'origen, han començat a deixar de créixer o a baixar. El que passa és que hi ha una realitat a la cadena alimentària, que és que els moviments de les matèries primeres, tant en sentit ascendent com en sentit descendent, les oscil·lacions de preu de les matèries primeres, tarden entre 6 i 9 mesos, això diuen els acadèmics, a traslladar-se fins al punt de venda final. El motiu és senzill, perquè ho entengui tothom. La carn que mengem avui es va produir amb els pinsos, del cost dels pinsos de fa mesos.
Clar.
Les collites del sector primari, l'enciam que comprem avui no l'hem plantat aquest matí. Per tant, les collites també tenen un efecte de temporalitat, de 6 mesos, de 3 mesos o d'un any, depèn del tipus de producte. I això hi ha un estudi científic d'acadèmics que diuen que aquestes oscil·lacions, tant en un sentit com en l'altre, tarden fins a 9 mesos a traslladar-se al punt de venda. L'exemple pràctic és que, perdó, que m'allargo una miqueta, quan va començar l'augment de les matèries primeres, a l'estiu del 2021, no va ser fins al cap de 7-8 mesos, al març del 2022, que es va començar a notar en el preu dels aliments al consumidor. Però les matèries primeres feia 7 mesos que estaven pujant molt altes. Per tant, hi ha aquest efecte de dilació en el temps.
Roger, llavors, clar, els governs han posat en marxa, ho ha intentat rebaixar tot una mica, aquí es va fer el tema de l'IVA, que no sé si ha funcionat gaire, penso que no gaire, no?
Ha funcionat, el que passa és que l'expectativa era molt més alta del que la mesura podia donar de si. La rebaixa de l'IVA no arriba a un terç de la cistella de la compra. No arriba, no estan les carns incloses, no està el peix, no hi ha molts productes que conformen la dieta alimentària inclosos dintre aquesta baixada de l'IVA. Per tant, nosaltres sempre hem dit que les dades de consum fan que aquesta baixada de l'IVA, que afecta a menys d'un terç de la cistella de la compra, podia arribar a estalviar entre 40 i 80 euros per consumidor, en funció de si consumeixen més o menys producte vegetal, fruita i verdura, 40 o 80 euros durant els 6 mesos de vigència de la mesura. Clar, és una dimensió reduïda. L'efecte hi és. I gràcies a aquesta mesura, l'inflació alimentària ha sigut menys de la que hauria estat, tot i ser alta, sense la mesura. Però jo crec que l'expectativa generada...
Era tan elevada que no ha arribat aquesta expectativa.
Clar, pensem que 40 o 80 euros, vaig al cap dalt, 80 euros d'estalvi en 6 mesos, tenint en compte que en 6 mesos anem a comprar com a mínim unes 20-22 vegades, és pràcticament 2 euros per cada cop que vas a comprar. És certament difícil que un consumidor ho pugui percebre d'una forma important quan està en l'establiment.
D'acord. I després, si mirem fora d'Espanya, preguntaré per la mesura francesa. Recordo la mesura francesa, és aquest cistell, aquest acord amb els súpers, de posar no sé si estan d'acord, aquesta cistell de la compra a un determinat preu, no? Aquesta mesura francesa suposo que té els seus pros, evidents, però també ha de tenir els seus contres. Com ho veieu?
Aviam, el que han decidit a França és que els distribuïdors, els supermercats, faran tot el possible per traslladar els preus més baixos, o faran tot el possible que els preus siguin els més baixos possibles en cada moment. Això és el que portem fent aquí a Espanya des de fa més d'un any, perquè la competència és obligar això. És a dir, és molt senzill d'entendre. Tothom tenim 3 o 4 supermercats al costat de casa, un mercat municipal i unes quantes botigues especialitzades. Aquell que no té el preu més competitiu possible perd clients i el mercat l'expulsa, perquè sempre pots anar al supermercat del costat. Per tant, la norma competència que té el sector fa que sempre tinguem els preus més baixos.
Doncs Senyor Roger Gaspa, president de Foment Comerç, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions.
Gràcies a vosaltres.
Bé, d'entrada, la competència seria exactament el què, no?, per regular preus. És un sistema natural del nostre sistema, en aquest cas. Per això sorprèn-ho de el cistell, no?, anticrisi o antiinflació de França, clar. Si un súper, per obligació, no per imposició, en aquest cas, si un súper doncs ja posa un preu competitiu, atreu clients. És una qüestió forta demanda, és una qüestió que sorprèn, no sé. És una mica que a vegades aquestes coses ens escapa, no? Bé, de seguida parlarem de parcs eòlics, del parc eòlic de Roses. La pressió no afluixa, no afluixa. Tornarem a parlar d'això, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo vamos?
Muy bien, pues mira, tenéis la página web ahí en obras.
Sí, gracias por recordarme.
He visto ahí un señor que está haciendo obras en la página, voy a decir, tengo que comentar.
Con la gorrilla, está con los ladrillos. Estamos renovando la página web para intentar hacerla más atractiva, además mucho más intuitiva en cuanto al uso, bueno, que podamos comunicarnos mejor con las personas que buscan información, ¿no? Entonces, pedimos disculpas de antemano a todas las personas que contactan y que no pueden hacerlo, pero sí que tienen debajo, tres muy éxitos, ¿no? Porque nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden llamar por teléfono y nos pondremos en contacto con ellos,
¿eh? Exacto, eso lo pone, o sea, que no os asustéis cuando estéis en estarbene.es, que yo lo digo mucho. Entrar en estarbene.es, está en obras, pero efectivamente, a pie de página, claramente, ya veréis cómo podéis enviar un mail a info@estarbene.es, podéis enviar un WhatsApp o podéis llamar por teléfono al que siempre digo, 93-414-3631. Carmen, ¿y hoy hacia dónde vamos?
Pues mira, vamos a ir hacia una barbaridad que ha salido en prensa, que son las personas que han tenido un problema de salud muy muy importante por intoxicación botulínica.
Sí.
Sabes que se han producido tristemente bastantes casos, ¿no?, en pacientes del norte de Europa y también algunos en Alemania, de personas que han acudido a Turquía, si no recuerdo mal, para hacer un tratamiento de pérdida de peso y, bueno, pues se han encontrado con un grave problema de salud por toxina botulínica, por botulismo, ¿vale?
Por ahora hay 67 personas, 67 afectados,
imagínate.
¿Eh?
Entonces, déjame explicar el por qué pasa el problema y luego déjame explicar por qué creo yo que sucede el problema, porque hay que hacer una lectura real de la situación. En primer lugar, parece ser que estas personas, y digo, siempre me baso en lo que ha salido en prensa, ¿eh? Yo no conozco los casos de manera directa, pero son personas que buscaban una solución a la pérdida de peso. Estas personas se han trasladado a un centro, no sé si médico o no médico, y le han inyectado toxina botulínica en el estómago para perder peso, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quiero tranquilizar a todas aquellas personas que se pueden inyectar la toxina botulínica, porque la toxina botulínica es un fármaco, ¿vale? Es un fármaco que se puede utilizar con márgenes de seguridad completos. Es decir, la toxina botulínica, hoy por hoy sus indicaciones, no es solamente en estética que la tiene, ¿no? Y la utilizamos como un neuromodulador, como para corregir las arrugas de expresión, sino que también la toxina botulínica se utiliza en patología, es decir, en un problema que se llama hiperhidrosis, es decir, excesiva sudoración en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, o también en problemas neurológicos, ¿de acuerdo? También se utiliza de manera controlada la toxina botulínica y los resultados son muy buenos, ya sean estéticos o en patología, y con unos márgenes de seguridad completos, ¿vale? Con lo cual, las personas no tienen que tener miedo de seguir usando la toxina botulínica. Lo que ocurre es que en estos casos se ha producido un uso de barbarie, si me permite que lo llame así, de la toxina botulínica, porque han inyectado la toxina buscando, me imagino yo, no sé, lumbrera que se le ocurriría, inyectando la toxina se podría como paralizar o se podría generar una sensación como de saciado en el estómago y lo que se ha provocado es una intoxicación. Yo quiero recordar que la toxina botulínica provoca lo que se llama botulismo. El botulismo es una enfermedad que se dio sobre todo en la guerra y en la posguerra por el uso de conservas en mal estado, ¿vale? Entonces, había una descomposición, se provocaba esta toxina, se consumía y podía llegar a provocar la muerte por parálisis muscular, entre ellas de los músculos respiratorios, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? esto es lo que ha pasado, estas son las graves consecuencias que han tenido estas personas a los que le han dado, le han hecho un tratamiento que es una barbarie auténticamente, pero yo me gustaría ir al fondo del problema. ¿Qué pasa? Que cuando hay necesidad, o más que necesidad, no es la palabra correcta, cuando hay una búsqueda a la desesperada de determinados resultados, siempre hay un bárbaro enfrente que va a ofrecer un tratamiento a la desesperada. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas seguramente estaban buscando perder peso, pues de la manera más fácil posible, es decir, que no les costara trabajo, que no les complicara la vida, en definitiva, ¿no? Es como buscar un milagro en la pérdida de peso. Bueno, pues yo siempre he dicho que cuando uno busca un milagro, si te encuentras delante a alguien que dice, oiga, yo soy hacedor de milagros, pues se provoca el matrimonio perfecto, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor, con esa búsqueda a la desesperada de perder peso, sea como sea. Esta última frase que acabo de decir, por favor, que los pacientes se la quiten de la cabeza, porque perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca. Entonces, cuando se busca perder peso, sea como sea, entonces se cae en manos de estos bárbaros que pueden utilizar procedimientos que están poniendo en peligro la salud de los pacientes. Entonces, dicho esto, recomendar lo que hemos dicho siempre, prudencia, buscar profesionales cualificados, buscar centros médicos registrados en sanidad, porque es un mecanismo de garantía y de tranquilidad para los pacientes, y sentido común.
Pues ya lo sabéis. Bueno, hay que decir una cosa, que hay un portavoz del Ministerio de Sanidad ha afirmado que por ahora entre estas víctimas no hay ninguna ciudadana española, sino es a nivel europeo, pero que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Ojito con esto, ¿eh? Ya sabéis que la primera consulta informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el 93-414-3631, 93-414-3631, y en la web encontraréis, que aún está en obras, pero encontraréis otras formas de contactar, como a través del mail info@estarbene.es y a través del WhatsApp. Y Instagram no está en obras, lo tenéis todavía, ¿no?
Sí, funcionando.
Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Estarbene Medicina Estética, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Doctor, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
Y de seguida parlarem, perquè no afluixa la pressió contra el Parc Eòlic de Roses, no està afluixant. Tenim una gran oportunitat de fer les coses bé en aquesta transició energètica cap a les energies netes. Hi ha una bona oportunitat, llavors s'ha d'escoltar totes les parts. Energia la necessitem, que sigui equilibrada amb el medi ambient, també. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy ingeniero de puentes y caminos, y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí 2 días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Vueling. Consulta condiciones en nuestra app o en Vueling.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado, domingos noche.
Jordi, despierta.
¿Qué pasa?
¿Estás hablando en sueños?
Me has cortado el rollo. Soñaba que tenía 12 sofás, todos míos.
¿Y qué modelos eran?
No lo sé. Me has despertado justo cuando me lo iban a decir.
Vuelven los 12 días 12 de Galerías del Tresillo. Paga en 12 meses sin intereses y con un descuento extra del 12%. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És una bona oportunitat per reflexionar sobre la transició energètica cap a d'energies fòssils cap a energies netes. És un bon moment i és una molt bona oportunitat que tenim la humanitat, començant per nosaltres aquí a Catalunya, de fer les coses ben fetes. És a dir, respectar el medi ambient, la biodiversitat, posar les coses on s'han de posar... Tot això desemboco per parlar del parc eòlic a Roses, del macroparc eòlic a Roses, no? Ja sabeu que està aprovat, cal veure com ho fem, això. I la plataforma i entitats del territori doncs no estan gaire d'acord amb tot això. Aquesta pressió contra aquest parc, macroparc eòlic, no afluixa. Tenim al telèfon el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic, el senyor Jordi Ponjoan. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, de totes maneres, ja tenim el parc eòlic, ja està aprovat. Per què plataforma antiparc eòlic o contra el parc eòlic?
Anem per part.
Sí.
El que tenim primer és aprovat la planificació marina que ha de donar lloc a les subhastes posteriors d'implementar aquests macroparcs, no?
Correcte.
Que és una tecnologia molt novedosa, perquè aquí a Espanya, degut a la profunditat de la nostra placa continental, haurà de ser flotant i és una novetat complicada, difícil i cara, eh? Molt costosa.
Sí.
Això vol dir que ara començarà una mica la batalla de presentar a l'administració que això és compatible amb el medi ambient, cosa que serà molt difícil, per això ha tardat tant a aprovar-se, perquè dins de la pròpia Ministeri de Transició doncs hi ha una part que és la protecció i conservació de la natura que no ho veu clar i que evidentment tots els científics diuen que això és incompatible amb la conservació i protecció de la natura, i per altra banda tota una sèrie de tecnòlegs que diuen que, bueno, que tot es pot fer tot a tot arreu i que són capaços d'implementar això i que és respectuós, bla, bla, bla. Com que estem parlant de promotors molt poderosos, és a dir, estem parlant de l'IBEX, més o menys, les energètiques i les constructores que precisament en aquesta època han fet molts diners i, per tant, tenen molts arguments per invertir, clar, lògicament, això, doncs, d'alguna manera doncs, estan influenciant administrativament com ha de ser. Llavors, malauradament, la Generalitat ha tingut una deixadesa de responsabilitats en quant a defensar els drets d'aquesta zona, d'aquesta part del territori molt important, que és el fet de no fer delegacions a la declaració ambiental estratègica prèvia al POEM, i així com a la Junta d'Andalusia doncs, han salvat el Cabo de Gata per temes de conservació i protecció. Nosaltres tenim més arguments de protecció i conservació que a Cabo de Gata i no s'han tingut en compte. I, en canvi, a les Balears també, per motius turístics, doncs tampoc s'ha desestimat perquè el govern balear ha fet les impugnacions pertinents i nosaltres, la nostra Generalitat, considera que ni s'ha de protegir i conservar el mar de l'Empordà ni tampoc tenim un interès turístic important.
Carai, dir que la Costa Brava no té un interès turístic important, no sé si això és compatible amb la realitat, no?
Sí, per això tenim aquests partits polítics que transversen una mica la realitat i traeixen en els seus votants.
És curiós tot això perquè, clar, és cert que necessitem fonts d'energia renovable, és cert fonts d'energia neta, com seria aquesta la qüestió, però, clar, és molt difícil, pel que veig, on col·locar tot això. Com afectaria directament la instal·lació, bueno, no sé, sobre el pla que hi ha ara, a la natura i al medi?
A veure, la plataforma està formada per la major part de gent que som empresaris i entenem que necessitem energia i que, lògicament, la transició energètica ha de ser una realitat. El que nosaltres diem és que han de ser instal·lacions transversals, participatives, des de la base, petites i ben implantades. No aquests macroparcs en zones d'alt valor
ecològic
i protecció. Si aquesta tecnologia es fes a 70-80 quilòmetres, com el Mar del Nord, doncs molt segurament es podria fer i no hi hauria cap problema.
I per què no es fa? Per la fundària, possiblement?
Per la fundària hauria d'haver un fundeig de pràcticament doncs, 1.000 metres, no? I això, clar, serien unes àncores, imagina't tu 1.000 metres de cadena fins al fons, seria una barbaritat, no està preparat encara l'home per fer aquest tipus de tecnologia. Llavors, clar, l'han de posar en unes fundàries de 150 metres, 200, que és allà on va en el nostre espai d'aquí de la zona de l'Empordà, i clar, això vol dir molt a prop de la costa, i per tant, destrossant tot el fons marí, totes les espècies que aquí habiten, enviant una sèrie d'ones electromagnètiques de sorolls i de vibracions que foragitaran doncs, tota la fauna de la nostra zona. En fi, això pot ser un caos absolutament brutal. Després de 70 anys de protegir, imagina't si ens quedem sense meros a les medes, no? A veure, i no estic parlant per parlar, no sóc un xerraire, Això ho pots veure qualsevol reportatge que s'han fet d'aquesta implementació d'aerogeneradors al mar, a la zona, per exemple, de la Bretanya o de l'Aquitània, a la zona francesa, on els pescadors de la llagosta diuen, escolta'm, allà on es posa un artefacte d'aquests, foragita a 15 quilòmetres de la rodona doncs, absolutament tot tipus de vida. No? Allà tenen la llagosta, doncs aquí tenim, pues, evidentment, la gamba, tenim l'angula, tenim tot tipus de túnids, tot tipus de cetacis que venen a visitants, tot tipus d'aus, etc. Vull dir, això és una bomba tremenda per les dimensions que té. Estem parlant d'un macroparc, una instal·lació de 250 quilòmetres quadrats, que és la superfície igual als tres parcs naturals que tenim a l'Empordà.
Doncs senyor Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Parc Eòlic, Stop Macroparc Eòlic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres de donar-nos a veu i de poder explicar als nostres ciutadans, sobretot a la gent de l'Empordà i de Girona, què està passant i què ens pot passar en el futur.
Una abraçada forta, Jordi, cuida't.
Una abraçada.
Tot això ho mirem perquè estem parlant d'empresaris, també que estan parlant des del punt de vista del negoci, això és important, Bé, aquesta és la situació. Bé, després parlarem de com reintegrar-se a la feina després d'una baixa de llarga durada. Parlem de maternitat, per exemple. Parlem de dones que han renunciat a la... Sobretot dones que han renunciat a la seva feina per tenir cura de famílies. Principalment, si no un 100% pràcticament, estem parlant de dones. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Aquest seria el cas, no? Seria bàsicament dones que es volen reincorporar al mercat laboral, però clar, com s'adapten?
Que ho han tingut complicat després de l'hora de reincorporar-se, sí.
Doncs de seguida ho parlem, en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'un programa que brinda oportunitats laborals a dones que després de la maternitat o la cura de familiars van haver de renunciar a la seva feina. És a dir, una mena de aturada, llarga durada, no? Llavors vols tornar a la feina, però tot ha canviat molt i has d'adaptar-te d'alguna manera. Marc Puerto, com funciona la cosa?
Bon dia. Doncs es tracta de la iniciativa del Banc Santander, amb un programa que es diu Banc Santander Reencuentra. I és perquè el 54% de dones espanyoles amb fills menors de 14 anys han patit situacions de discriminació laboral relacionades amb la seva maternitat, i aquest programa doncs no només brinda a l'entitat aquesta primera experiència laboral, sinó que també ajuda aquelles persones, aquelles dones sobretot, que van abandonar la seva carrera professional per motius familiars a reincorporar-se a aquest mercat laboral en empreses del seu entorn. Nosaltres, de fet, hem parlat amb una d'aquestes dones que ha participat al projecte, i és la Carolina Hiedro. Ens explicava així la seva història.
Hace años yo tenía mi trabajo normal como cualquier otra persona, pero también tenía dos niños. Y llegó un momento en el que no tenía con quién dejarles cuando ellos estaban... una niña tenía de 5 años, un niño de 9. Mi madre se encargaba de ellos, pero sí, por un problema familiar que tuvimos, pues tuve que elegir, ¿no? Decidí dejar de trabajar, puesto que era la que menos dinero entraba en casa. Nos lo planteamos mi marido y yo, y bueno, al final fui yo la que lo decidí. Al principio bien, porque yo me dediqué realmente a mis hijos, pero llegó un momento en el que los niños iban creciendo y yo ya empecé a plantearme el incorporarme de nuevo a la vida laboral.
Clar, és una incorporació al món laboral que igual, en principi, penso que no va ser com ella esperava, no, Mar?
Doncs no, perquè allà on enviava el currículum la Carolina es sentia rebutjada. No l'agafaven enlloc i la seva autoestima a conseqüència d'això també es ressentia. Va començar a no creure en ella mateixa i no veia la llum al final del túnel. No tenia aquesta esperança de trobar feina. Finalment, però, va ser al conèixer aquesta iniciativa quan va decidir tornar a provar sort i arran d'això va estar 2 mesos participant en aquest programa i ara, per fi, ja s'ha reincorporat com a tal en el món laboral.
Después de los 2 meses, estuve 6 meses en la Diputación de Badajoz trabajando y luego ya después de 2 o 3 meses ya a través de otra red social me llamaron y ahora mismo estoy en Cáceres trabajando en una empresa de construcción que fabrica y monta pistas de pádel.
Clar, tu imagina't, és que estem parlant que és una d'aquestes baixes de llarga durada amb tot el que canvia la tecnologia i el mercat laboral quan et vols reincorporar, és que sí o sí, avui en dia, abans no, però avui en dia necessites una adaptació al tema.
Sí, a més és un projecte que ella mateixa afirma li va canviar la vida tant professionalment com també personalment, tant a ella com als seus fills, pels quals no havia agafat aquesta baixa laboral, que ara veuen a la seva mare també molt més feliç.
Cuando una mujer que ha estado trabajando anteriormente, que para su vida laboral, tiene que volver a creerse otra vez muchas cosas, ¿no? Tienes que volver a ser independiente, a saber que nada te puede parar. Y yo eso tenía que pasarlo. Cuando me incorporé al trabajo, y eso lo único que me ha dado ha sido una seguridad vital, una seguridad que yo a día de hoy, la verdad que me estoy dando cuenta que no me para nada, ¿no? Que me iba a decir a mí que iba a poder hablar, a participar en determinadas cosas que antes que no se me pasaba por la cabeza. Me acuerdo que me decía mi hijo cuando ya empecé, me dijo, mamá, así es como me gusta, así es como me gusta verte. Entonces, eso para mí es, no sé, el verlo así, el poder servirle de ejemplo a mis hijos de que todo es superación, que cuando tú estás abajo, querer cumplir tus sueños, al final llegas a ellos. Que te puedes tardar más tiempo o menos, pero vas a llegar seguro si tú quieres hacerlo.
Clar, després la pregunta, després de sentir a la Carolina com s'explica la seva experiència, després la pregunta, o igual es pregunta, no, què passa, per què no es volen tenir fills, per què hi ha baixa natalitat? Doncs mireu, hi ha moltes coses, molts motius per la baixa natalitat, eh? No, jo no sóc un expert, i vostès segurament tampoc, la majoria, però si apliques una mica el sentit comú, ràpidament arribes a certes conclusions que segurament no estan tan lluny del per què. Primer, conciliació familiar, aquesta discriminació entre cometes, la dificultat de conciliar vida laboral amb la vida familiar. Ostres, comencem per aquí. És que hi ha moltes coses, és que hi ha moltíssimes coses. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins després. Nosaltres ja arribem a la una. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant d'atenció d'un altre tema d'aquests que crema les mans. I és, sobretot, i ara parlem del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que les agressions a metges han augmentat un 35% en l'últim any. Parlarem d'això i de la situació a migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia. COPE amb Pilar García Muñiz.
La una. Las...